A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a 9:15 del vespre, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Esteu escoltant a la sintonia de Ràdio Vilafranca aquest espai que setmanalment us porta a parlar, o ens porta a parlar, de literatura infantil o juvenil, i ho fem sempre des de la perspectiva d'un autor o autora, moltes vegades dels autors dels textos, en d'altres ocasions també, i bastant sovint, de les il·lustracions, i en algunes ocasions també parlem amb traductors d'obres que tenen també la seva presència en català. I és el cas del dia d'avui. En aquest cas serà una traductora, la Maria Callís. Maria, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio Vilafranca. I per parlar de Mufeta i Teixó, d'Amy Timberlake. En aquest cas, per tant, hem de deduir que la teva traducció ha estat de l'anglès.
Exacte, sí, sí.
Perquè de l'autora, què ens en pots dir?
Bé, doncs que és una autora que jo no, sincerament no coneixia abans i a mi m'ha encantat. És dels llibres infantils que més he gaudit i més he patit traduint, com us explicaré ara, perquè és una persona absolutament creativa, amb una imaginació desbordant i desbocada, que ha enginyat una història sobre una parella d'animals una mica insòlita, un teixó i una mufeta, que es veuen obligats per les circumstàncies a viure plegats en una mateixa casa, que és la casa de la seva tia, que és una Marta americana, i bé, viuen tota una sèrie d'aventures en aquella casa que els fan comprendre el valor de l'amistat en la diferència.
Exacte, diguéssim que en el rerefons, o no més en el fons, gairebé a la superfície, podríem dir, el que hi ha és una gran història d'amistat.
Exacte. Sí, sí, és això que jo us deia ara. És una alegoria molt bonica i molt ben feta sobre les dificultats en l'amistat i sobre el que en principi podria allunyar-nos, que són les diferències, i que poden acabar fent que no només que ens acostem, sinó que més mirem el món, eixamplem una mica la mirada sobre el món i deixem de ser tan intransigents i centrats en els nostres principis i prejudicis.
Jo t'he demanat per l'Amy Timberlake, que és l'autora del text original, perquè tu n'has fet la traducció en primer lloc, i en segon lloc perquè potser tampoc no en tenia masses referències. En canvi, de l'il·lustrador sí que me n'havien arribat de referències. John Classen, penso que és un d'aquells il·lustradors que gairebé s'ha convertit en un clàssic del panorama d'il·lustració infantil o juvenil arreu del món, no?
Sí, 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 és un autor, un il·lustrador doncs força reconegut als Estats Units i que de fet amb aquesta parella amb l'Amy Timberlake han fet una obra que als Estats Units ha triomfat molt i s'ha valorat molt i ha posat, diguéssim, en valor tant el nom d'Amy Timberlake per aquells que no el coneixien com ha consolidat la figura de l'il·lustrador que ja era coneguda.
Clar, parlem d'aquesta relació d'amistat i la veritat és que l'Amy, podríem dir que va posar el dit a la llaga a l'hora de buscar amistat entre dos animals, perquè segurament la mufeta és d'aquells animals que cap de nosaltres voldria en principi, a priori, com a amic al nostre costat, eh?
Exacte, sí, sí, pren aquesta idea, parteix d'aquesta base d'una mufeta, d'un animal connotat negativament per la pudor que fa, no?, o que pot fer, com és una mufeta, i ens retrata doncs la figura d'un ésser que pot... que és fràgil, que és vulnerable i que pot patir certa marginació, no?, i això com a humans ens sona.
Ara parlem de la teva feina pròpiament dita, que és la de la traducció d'una història carregada de matisos. M'imagino, tu ens deies que t'havia portat mal de caps i que t'havia portat prou feina, no?
Sí, 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 ha estat una feina molt difícil i molt estimulant i la veritat és que m'ho he passat molt bé i he rigut molt, però també m'he hagut d'exprem el cervell, allò de fer suc de cervell per aconseguir traduir alguns jocs de paraules que l'autora fa, perquè és una cosa que li encanta, fer jocs de paraules, i el llibre n'està farcit i són molt graciosos i molt divertits, i és clar, traslladar això d'una llengua a una altra, i a més d'una llengua allunyada, de la llengua d'arribada, no? De l'anglès al català, és complicat i sí, demana dedicació i amor.
El títol original, diguéssim, també és Mufeta i Teixó?
Mm-hmm. Sí. Sí, el títol original és aquest, però hi ha, per exemple, doncs, tot a l'interior del llibre molts noms que he hagut de canviar i modificar, començant també per el fet que són en Mufeta i en Teixó, els hem batejat així perquè són dues parelles, que dos animals mascles, i esclar, i això ja comportava una certa feina d'adaptació, però al marge d'això hi ha, per exemple, doncs, un episodi que els passa en aquest llibre és que tenen la visita d'una gran munió de gallines que els venen a veure a casa perquè el barri on viu en Mufeta, que és un estudiós de mineralogia molt especialitzat que viu reconcentrat en la seva vida i no s'assabenta del món exterior, doncs resulta que el barri on viu, que en Teixó, que és l'estudiós de mineralogia, no s'assabenta del barri on viu, i quan arriba en Mufeta comença a veure una mica la realitat de fora i s'adonen plegats que aquell barri és un barri, diu l'autora en anglès, molt chicmopolitan, és a dir, molt ple de gallines, i dona una llarga llista de noms de gallines i tenen molta importància en el relat, les gallines. És clar, adaptar chicmopolitan al català, per exemple, era un bon repte, no? També... al final, bé, al llarg de la història tampoc en revelaré, no faré cap spoiler, que diuen ara, però sí que la història també té importància un barri i un nom d'una cafeteria que tenen la paraula ou, egg, a dintre, no? I és clar, això s'havia d'adaptar al català d'alguna manera que pogués mantenir el joc de paraules, i bé, vam optar per, en el cas de Chicmopolitan, vam optar, després de rumiar-hi molt, vaig optar per Intergallinal i Colsmopollastre, el nom del barri també hi vaig estar donant toms, i vam acabar adoptant Gall Vidrera, etc. Vull dir que tot això ha demanat una certa feina, un procés d'elaboració i de cocció lenta de la traducció.
Ara, m'imagino que la feina és allò que passa, no? Que mentre t'hi estàs posant et provoca certs mal de caps, però quan acabes la feina et dona satisfaccions. Jo crec que t'ho has passat bé, em dona la sensació que t'has passat bé amb aquesta traducció, perquè la lectura, per aquells que s'hi posin, de Mufeta i Teixó, és una lectura divertidíssima, eh?
Mm-hmm. Sí, 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 és aquesta feina de traducció és una feina molt apassionant per gent que crec que ha de ser una feina una mica vocacional, en el sentit que sempre costa activar una mica la pressió, no? De trobar la paraula exacta, la manera d'adaptar exactament no només les paraules, sinó també les imatges que recreen, eh? És un llibre, per exemple, també molt ple d'onomatopeies i d'imatges de gestos que es fan a partir d'onomatopeies. Clar, adaptar això a una altra llengua també és complicat, i és molt bé, és laboriós, sí, i molt, implica un treball molt de joieria, però amb les paraules, però en canvi també quan admires el resultat i n'estàs satisfet, doncs és molt plaent.
Per fer-ne la traducció, tu tenies el llibre original anglès a les mans, publicat, per entendre'ns, o tenies un document de Word que et van passar per l'ordinador?
Tenia diguéssim, la versió final del llibre, que me la van enviar en PDF, ja maquetada en anglès, però que no era publicable ni ensenyable, i treballava, diguéssim, amb el text al costat.
Uh-huh. Tu deia perquè no conec l'edició original a l'anglesa, no? Però uh-huh. La que ha fet Flamboyant és realment magnífica, amb una tapa dura... podríem dir que amb tots els detalls necessaris perquè aquest llibre sigui un llibre d'aquells de regal, fins i tot, podríem dir.
Mm-hmm. Sí, la veritat és que no conec físicament el llibre en l'original anglès, però sí que tinc la còpia, la versió catalana, sí que la tinc, i de fet l'he regalada també a un parell d'amics amb fills en edat de llegir aquest llibre, perquè és realment això, molt bonica, molt curada, amb aquestes imatges també tan boniques, no? Són poques, això era una cosa que em sabia greu, perquè m'hauria agradat que n'hi hagués més d'imatges, també, perquè eren molt, molt boniques, però sí, realment molt, molt cuidada fins a l'últim detall, amb aquest llom, té una, a la portada i surten en teixó i en mofeta, i si girem el llibre i en mirem el llom, i treu al cap una gallina, que ja anunciant el tema del llibre, una gallina en color, és bastant bonica.
Sí. També és veritat, que és cert que hi ha poques il·lustracions, ara, les que hi ha, que són, jo les trobo magnífiques, les il·lustracions que acompanyen aquest relat. I és un llibre que quan l'agafes veus que és gruixut, i de determinades edats els llibres gruixuts als nens potser els espanta, però que en realitat no és tan llarg, perquè l'interlineat, la lletra, el tamany de la lletra, podríem dir que no hi ha tant de text com en realitat sembla que pogués haver amb pel gruix del llibre, i per tant no sé a quines edats el recomanaries tu pel que fa a la lectura, però no és un llibre que es faci feixuc.
No, jo crec que és un llibre per entre els 8 i els 11 anys, diria, i això també és el que diuen les editores del llibre. És per una edat, no és, com tu deies, no és exactament això de per nens molt petits, molt menuts, perquè hi ha text a dintre, hi ha poca il·lustració, però tampoc és exactament per adolescents, perquè crec que aquesta projecció de les emocions i els conflictes quotidians en el món dels animals arriba un moment en què l'adolescència penso que potser es bandeja una mica amb aquesta voluntat de fer-se gran ja, no? Però crec que per aquesta franja entre la infantesa més inicial i l'adolescència és un llibre encertadíssim.
Les característiques dels protagonistes, dels personatges principals, del teixó i de la mofeta, abans ens ho deies, no? El teixó és una mica com aquell científic que en sap molt de la seva especialitat, però que està una mica aïllat del món, i la mofeta el fa tocar de peus a terra, per entendre'ns.
Exacte, sí, en Teixó es passa el dia tancat a casa treballant en la seva, ell en diu, importantíssima investigació mineralògica, i no s'assabenta del món que l'envolta, fins al punt que el barri, com deia abans, és un barri totalment inundat de gallines, i ell no n'ha pres consciència, perquè va de casa a fer la compra al supermercat, compra sempre les mateixes 11 coses exactes, i se'n torna cap a casa perquè està molt obsedit amb la seva feina i obsedit a aconseguir ser algú en el món de la mineralogia, no? I llavors arriba en mofeta a casa i li altera totalment els plans, cosa que inicialment li genera ira, frustració, però que finalment valora molt perquè el fa sortir del seu món, el fa riure, el fa fabular també en mofeta, és un molt bon lector, li agrada molt llegir, li agrada molt explicar contes i organitza unes vetllades de lectures de conte al vespre amb totes les gallines i en Teixó, que per al qual aquest món era totalment inconegut i de fet impracticable i molt rebutjable perquè el distreia de la seva gran missió, doncs acaba finalment introduint-s'hi i s'ho passa molt bé. I ha superat un conflicte que aquest xoc inicial de caràcters els crea, doncs acaben fent molt bon equip.
Tu que has treballat amb altres històries com aquesta i que segurament tens més olfacte que no pas jo, olores que aquests personatges poden tenir continuïtat? Poden viure altres històries?
Sí. Sí, totalment, sí, ja, el llibre deixa obert aquesta possibilitat i l'autora, l'Amy Timberlake, té, de fet, si la busqueu per internet, veureu que té tota una pàgina web en què la història d'aquests personatges va continuant, rep cartes, escriu cartes i publica cartes de les gallines, com a personatges paral·lels que també van apareixent per allà, i sí, això té continuïtat i jo crec que té molt bona pinta, també.
De moment, però, no t'han encarregat cap altra traducció de llibres protagonitzats per Teixó o per en Mofeta?
Sí, estem parlant-ne, sí.
Jo pensava que encara no hi havia cap altre de text per traduir, però ho esteu parlant, o sigui, pot ser que n'hi hagi de continuïtat.
Sí.
I en aquests moments, però, estàs treballant en alguna altra història, en alguna altra editorial?
Sí, jo corregeixo i tradueixo per diverses editorials, no només literatura infantil, sinó també literatura i no literatura per adults, i ara mateix estic enllesteixo ara mateix la traducció d'un llibre de Caitlin Moran per a l'editorial Anagrama.
Uh-huh. Doncs bé, estem a l'espera que puguis acabar aquesta feina i que això et permeti posar-te també ja a fil a l'agulla amb noves històries d'en Mufeta i en Teixó, que al moment tenen aquesta primera de l'Amy Timberlake i que tenen les il·lustracions de John Classen, de les quals n'hem estat parlant avui amb la traductora al català per l'editorial Flamboyant, la Maria Callís. Maria, gràcies per acompanyar-nos a la sintonia de Ràdio La Franca.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.